6 minuts que passen de les 11 del matí, ja tornem a estar aquí al matí a Ràdio Cel. Quedeu-vos amb aquesta dada que us donem tot seguit, i és que a Catalunya cada setmana es comet un crim. En tot el 2023 aquest país va ser l'escenari de 69 homicidis, i aquest any ja en portem més de 40. L'últim va ser aquest cap de setmana, quan un home va patir una punyada mortal quan intentava defensar-se del robatori del seu mòbil a Terrassa. Avui el periodista de successos del diari Ara, Cesc Maideu, i també col·laborador del matí a Ràdio Cel, ens explica més coses al voltant del món dels crims i dels successos, però abans deixem saludar a l'Olma Giró, que també ens acompanyarà avui. Olma, què tal?
Bon dia.
Bon dia de nou. I el Cesc Maideu. Cesc, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Benvingut novament. Escolta, abans d'entrar en aquest món, que amb ell ens endinsem cada dimarts, deixem donar-te l'enhorabona novament per aquesta publicació d'aquesta setmana, si no m'equivoco, per part del vostre equip del diari Ara, pel que fa als... Mira, ara parlàvem de cartells, dels cartells, en aquest cas, d'Esquerra.
Sí, uns cartells una mica diferents, segurament.
Molt diferents.
Però sí, la setmana passada ja quan em vas preguntar traureu més coses, jo vaig dir...
Tu ens ho vas avançar.
No, sí. Vaig dir anem mirant.
Bàsic, que encara hi havia molta cosa per treure.
Bueno, hi ha coses
que
s'han d'anar mirant, i aquesta setmana vam poder, quan teníem del tot contrastat i confirmat això, que l'estructura ve d'Esquerra, va seguir fins a mitjans de 2024, i que a partir del moment que internament van descobrir que els castells venien de dins, doncs no van decidir aturar-ho,
sinó que
van decidir canviar d'empresa per ocultar-ho encara més. I van continuar pagant els nens, els deien nens internament, que feien aquestes tasques de contracampanya.
Hi haurà més coses, no, Cesc?
Seguim investigant.
Periodistes, investigueu.
Resposta de protocol, seguim investigant.
Mira, doncs nosaltres seguim el protocol de la nostra secció amb el Cesc Maideu, perquè la setmana passada vam estrenar la secció, ens vas portar, que ha funcionat molt bé, per això. Mira, tenim el Jaume Borja de xarxes per aquí pol·lulant ja. Cesc, és aquesta secció que la podeu recuperar a Ràdio La Carta o a través de la nostra aplicació i a través també de les xarxes socials. Ens vas portar els delictes, no? Els quatre delictes.
Els cinc objectes més robats.
Els cinc objectes, ara, perdona, gràcies a Giró. Els cinc objectes més robats a Barcelona.
Exacte.
El primer eren els mòbils. Però és que avui, de què ens faràs aquest rànquing setmanal?
Cada dia un rànquing, cada dia cinc coses, i avui parlem, segurament, d'una de les coses més fosques que parlarem en tots els dies de les seccions que fem, que són les cinc formes de matar que més es fan servir a Catalunya o més comunes actualment a Catalunya.
I escolta'm, com tu has fet, no? Com has fet exactament aquest rànquing?
Principalment hem agafat tots els homicidis que s'han comès aquest any a Catalunya, que n'hi ha una mica més de 40. No parlem exactament de 43 o 44, perquè evidentment hi ha alguns casos on encara no està clar si va ser un homicidi, si va ser un accident. Per tant, per no ara mateix dir una cosa que després haurem de fer marxa enrere, doncs diem una mica més de 40 crims. I això, els hem classificat bàsicament per l'arma homicida que s'ha fet servir en aquests crims.
Clar, crida l'atenció, si m'ho permets, és la primera, aquesta dada que tu ens donaves, que a Catalunya, a casa nostra, l'any passat 69 i del que portem d'any 40, bé, ens queden encara uns mesos, però no sé com vosaltres recolliu aquestes dades.
No és fàcil perquè, és a dir, no tenim un recompte actualitzat d'homicidis a Catalunya, però sí que les notes de premsa que fan els Mossos més els casos que nosaltres coneixem i potser no s'han fet notes de premsa, normalment s'ha de dir que sempre que hi ha un homicidi els Mossos fan una nota de premsa. Per tant, repassant totes les notes de premsa amb homicidis que han fet els Mossos, ja en tindries prou per tenir-los tots. Però hi ha casos que s'escapen d'aquesta norma i, per tant, és això, és intentar doncs, anar comptabilitzant-los tots. El que passa també és que els Mossos no donen la informació de com han matat una persona, és a dir, no diuen en la majoria dels casos li han disparat un tret o li han clavat un ganivet. Per tant, això també és feina d'anar recopilant i anar repreguntant a diverses fonts doncs, com va ser exactament un cas.
Mira, doncs anem al gra, si et sembla, Cesc, perquè comencem pel principi. Quina és la principal arma homicida a casa nostra, a Catalunya?
Doncs és aquell objecte afilat que en aquests moments està en boca de tothom i que se'n parla moltíssim, i són les armes blanques. Han estat presents, i aquesta dada és, crec que és rellevant, en més de la meitat dels crims d'aquest any a Catalunya. L'últim exemple, de fet, és el que has comentat ara, que cap de setmana, a Terrassa, un home defensant-se d'un robatori, doncs li van clavar una punyalada mortal. I els crims, una cosa que sorprèn, i més quan entrem en aquest món dels successos, és que els crims moltes vegades venen donats per motius tan insignificants com podria ser el fum d'un porro. I és el que va passar, per exemple, al barri de Can Clar de Tarragona, el passat 3 de març. Un home s'estava fumant un porro en un portal i un altre home li va retreure el fet que s'estigués, evidentment, allà davant de casa seva fumant un porro. Van acabar cops de puny. I l'endemà, el fumador va anar a buscar-lo, és a dir, l'home que estava fumant el porro, va anar a buscar l'home que li va retreure que ho fes i li va clavar una ganivetada mortal a ple carrer.
Clar, qualsevol discussió pot acabar amb una mort, no? Al final, dius...
Hi ha un altre cas, per exemple, que és el... És el si no vaig, ara et diré... O sigui, era el, les Terres de l'Ebre, però ara no me'n recordo el punt exacte, que és que va ser una discussió per uns auriculars. Una persona li va vendre uns auriculars a una altra persona. Uns auriculars normals i corrents, estem parlant aquí de grans coses, sí. I no sé per què aquells auriculars no funcionaven, li va retreure, van acabar a cops de puny i un va acabar morint també.
I escolta, César, en el cas el cas que ens has presentat avui de Tarragona, el van detenir l'home o al final? O?
Doncs va portar molta polèmica al barri, això de Camp Clar, que ja està tensionat de per si, que és un barri bastant conflictiu, i és que la família el va anar a buscar, o sigui, la família de la víctima va anar a buscar l'autor per tot arreu, fins i tot van entrar a casa seu, però en aquell dia no hi era, només hi havia la seva mare. I finalment la policia ho fa molt, això d'en aquests casos intentar mediar, i van aconseguir que l'home s'entregués. Això sí, la família de l'autor fa des del moment, des de l'assassinat, que no apareix per Camp Clar, és a dir, va fugir tota la família després dels fets.
Mira, ara que estem parlant d'aquestes armes blanques, fixa't que avui està previst que reuneixin l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, justament per encarar aquest repunt d'armes blanques i interceptades per la policia. Recordem tot això a les portes de la Mercè. Dulce introducció al caos, eh?
Un bon títol per exemplificar el que estem parlant avui. I és també, continuem parlant d'armes blanques i dels crims que es cometen amb les armes blanques, i és també perquè això ho repeteixen molts Mossos, que és que quan hi ha una dona ferida d'arma blanca, ràpidament el primer que pensen i l'escenari més possible és un crim masclista. És a dir, es repeteixen molts casos que l'arma homicida en el cas d'un crim masclista és una arma blanca. Un exemple és el cas de la Fàtima, que va aparèixer assassinada a ganivetades dins d'un cotxe a la Gola del Ter a finals de gener. Va ser el primer feminicidi d'aquest 2024. I també tenim el cas més recent de l'Anna, una noia de 29 anys a qui van abandonar malferida en una carretera d'Esparreguera el passat 20 de maig i va acabar morint. I també les armes blanques, a més, estan presents en violència masclista, però també violència domèstica. Hi han hagut en aquest any diversos parricidis, la majoria han sigut amb arma blanca, i és un cas, per exemple, el del pare que va matar ganivetades al seu fill de només 5 anys i també va agredir la mare ganivetades a Bellcaire el passat abril, que va ser un cas molt bèstia.
Sonat,
per desgràcia, les armes blanques cada dia estan, ara ho dèiem, més presents a les nostres vides. Anem, si us sembla, pel segon lloc d'aquest rànquing que ens ha preparat avui el Cesc Maideu. Quina és la segona forma, no, de matar més utilitzada?
Doncs abans parlàvem això, que a vegades les baralles poden acabar molt malament i, per tant, el segon element del rànquing són els cops. És a dir, els cops estan presents en el 31% dels homicidis d'aquest any a Catalunya. I el primer crim de l'any, que va ser el 5 de gener, ja va ser un cop, que va ser un pagès de Vilanova de la Barca, que està a Lleida, que va morir d'un cop al cap amb les seves pròpies tisores de podar. Uns lladres li van robar el cotxe i li van clavar un cop al cap amb aquestes tisores. I també el passat 6 d'agost un home va morir a Badalona d'un cop al cap amb un dels pals que es fan servir per fixar els arbres. Va ser una baralla, també va ser un robatori que va acabar amb una baralla i amb un d'aquells pals que tothom ens imaginem, suposo, doncs li van clavar un cop al cap. I encara hi ha un exemple més escabrós, que aquest nosaltres al diari ho vam explicar molt a fons perquè vam poder accedir molt a la història d'aquestes persones, que és el passat abril un home que es diu George Joita va atropellar el seu concunyat, que es deia John Valentin, a Cambrils.
Concunyat.
Exacte.
Què és això?
És com el cunyat, diguéssim...
Llunyà. No?
Sí. Llunyà. Sí. Com el cunyat segon.
Ah, això.
Una cosa així.
Exacte.
I low, és com surt en anglès.
Ah, clar,
però...
low.
Mai s'han donat bé els temes.
Cunyastre, sí.
Sí, exacte. I això el va atropellar al mig del bosc i després el va rematar cops, també un cop al terra. I també un altre exemple que dèiem, per temes insignificants, a vegades la gent pot acabar matant, i és el passat gener a Cornellà, que són dos socis d'un restaurant que un volia acomiadar l'altre soci, trencar la relació comercial, diguéssim. I van acabar cops. Total, que un dels dos va acabar morint i l'altre, per intentar amagar el cadàver, el va posar dins d'un cotxe i va intentar cremar el cotxe. Total, els Mossos el van acabar... El cotxe no va cremar. De fet, és una dinàmica habitual, que els cotxes no s'aconsegueixin cremar del tot, els Mossos
clar,
arriben abans...
Clar, perquè el que fan és... O sigui, el fet de cremar el cotxe és perquè no hi hagin proves,
exacte,
no? Perquè desapareixi tot, no?
Recordem el cas del crim de la Guàrdia Urbana.
Exacte.
És a dir, el Pedro el van cremar dins d'un cotxe i la clau per poder-lo identificar va ser una pròtesi a l'esquena que portava un número de sèrie. Per tant, és difícil identificar un cadàver cremat.
Quina una pista, si no m'equivoco, que s'havia fet a Romania? Era així o no?
Això no ho recordo exactament.
Mira, ara no sé, igual també...
Pot ser perfectament.
No? I que es detectava molt fàcil, no?
Sí, exacte. Sí, ràpidament van triar aquella peça i van dir, és el Pedro.
I en aquest cas que ens deies, dius que la policia va arribar, però...
Va arribar abans, van trobar el cadàver, el cotxe no estava cremat, i el primer que van fer va ser mirar l'entorn d'aquesta persona, van descobrir que tenia relacions comercials amb una altra persona i van anar a veure la casa seu, aquesta altra persona. Van entrar i van veure que tenia tota la cara morada, encara tenia signes d'haver-se barallat i, per tant, el primer que van fer va ser detenir-lo per a l'homicidi de l'altre home.
Mira, Cesc, Olma, hem parlat d'armes blanques, hem parlat de cops, i ara anem pel tercer lloc del rànquing. Quin és, Cesc?
La tercera forma de matar més utilitzada a Catalunya són les armes de foc, que és un objecte que també preocupa molt els Mossos perquè cada vegada se'n requisen més i se'n veuen més. L'any passat se'n van intervenir fins a un 28% més que l'any anterior. I amb les armes de foc, tampoc estem parlant de les xifres de les armes blanques o els cops, eh? Parlem que hi ha hagut una cinquena de crims aquest any amb armes de foc, però segurament són els que més es queden a la retina de la gent. Segurament tothom recordarà encara, i ahir va haver-hi novetats d'aquest cas, el tiroteig al barri de la Font de la Pólvora de Girona, per Sant Joan. Un crim que va morir dues persones, un home va obrir foc amb un Kalashnikov al mig de la Revella de Sant Joan. Ahir es van detenir, de fet, dos homes relacionats amb aquests fets, però cap d'ells és l'automaterial. Són els cunyats de l'automaterial que continua fugit i serà difícil trobar-lo. També va ser molt impactant un crim a plena llum del dia que va passar el juny al costat del Fòrum de Barcelona, quan van matar un narcotraficant turc que es deia Tekin Kartal, i aquests dos casos també continuen sense resoldre's. I els crims d'armes de foc també costa molt de resoldre'ls perquè normalment estan vinculats a grups criminals i a marihuana i a drogues, etc. I per tant estan molt més, diguéssim, tenen molta més tècnica i tenen molt més mètode que una baralla que acaba a cops, perquè després tot és reacció. En canvi, en aquests casos, normalment els crims estan planificats, busquen el lloc concret on matar una persona, després tenen un punt de fugida preparat per poder fugir ràpid, i per tant és molt més difícil enxampar-los i recollir proves al respecte. Sí que hi ha algun cas que va sobtar molt i que no entra dins de la dinàmica que dèiem abans. La majoria de crims masclistes estan relacionats amb
armes
blanques. Doncs un cas que també va ser molt sonat, que va ser el comissari jubilat de la Policia Nacional que va assassinar la seva exparella i la seva actual parella. Una ho va fer Rubí, l'altra a Castellbisbal. I després aquest home es va suïcidar. Doncs en aquest cas va ser amb armes de foc. O sigui, les va matar les dues amb arma de foc.
Dit això, parlem de més crims ara amb el Cesc. Mai Déu, per situar-nos, perquè ara ja portem aquest quart esgrau del rànquing. Ara ja no parlem d'armes, no, Cesc?
No, ara parlem d'un mètode que és el mètode de l'asfíxia. I aquest any hi ha hagut dos crims per asfíxia a Catalunya, i un segurament és el més trist de tots els que hem repassat avui, i n'hem repassat molts, però és un crim molt trist, que és el passat 10 d'abril, que és quan moltes boques es van emmudir quan van sentir que un pare havia matat a la seva dona i els seus dos fills, que eren dos bessons de 8 anys, a casa seva al Prat de Llobregat. I l'home va deixar una nota en el cotxe i després es va suïcidar. Van trobar les víctimes dins del pàrquing de casa seu, a dins d'un cotxe, i es van morir per asfíxia en aquest cas, i d'aquesta mort se la coneix, tothom la coneix com la mort dolça.
Sí, se m'ha posat posar la pell de gallina. O sigui, casos com aquest que, bueno, com tots els que ens has explicat avui, però aquest especialment, no sé, a mi se'm glaça el cor, no?
Sí, a més va ser un cas molt complicat també de tractar, perquè l'home, sabem que l'home tenia problemes de salut mental bastant greus i patia una depressió molt greu també, i evidentment són casos que són molt, molt delicats de tractar. I més quan hi ha menors...
Exacte, quan hi ha mainada entremig... Crec que tothom es pot posar la pell.
I aquest any hi ha hagut, precisament, un any que hi ha hagut un augment molt, molt bèstia de la violència vicària.
És que és el que anava a preguntar, no? Vosaltres, o sigui, quina lectura feu d'això, no? Que cada vegada es practiqui aquest tipus de violència, malauradament, no? Que és la violència enfront dels teus fills, no?
Per fer mal a la dona o a l'exdona.
Per fer mal, exacte, a la parella.
És a dir, els especialistes sempre ho relacionen amb l'augment també dels feminicides, dels crims masclistes. És a dir... En el fons, la violència vicària es comptabilitza com un feminicidi, vinculant, perquè es considera que els han matat uns menors per fer mal a la mare. I, per tant, estem dins de la mateixa problemàtica, que és un augment massa, massa, massa bèstia dels crims masclistes i dels feminicidis.
Cesc, ara repassem, ja ens ho ha avisat avui el Cesc, que en aquesta secció de successos d'Olma avui estaríem, diríem que és la part més fosca, del que ens portarà el Cesc Maideu. Anem per l'última categoria, en aquest cas és la cinquena.
Sí, i l'última està guardada per aquells crims que encara tenen moltes més preguntes que respostes. Són els crims que, bàsicament, encara no se sap del tot com es van produir. I ens va molt bé fer la secció avui, perquè l'últim exemple el tenim ahir.
Ostres.
I comencem per l'últim exemple, que és ahir, no sé si, suposo que en veu parlar, que van trobar van detenir quatre persones vinculades al tràfic de marihuana per haver matat un noi d'uns 30 anys l'any 2023, aquí a Barcelona. Aquest crim s'investigava com una desaparició fins que aquest agost un home que passejava per Collserola va trobar un cadàver enterrat. I aquest cadàver enterrat era el d'aquest noi que havia desaparegut el 2023 i que estava vinculat amb aquesta organització del tràfic de marihuana. Clar, en aquest cas encara no sabem com el van matar, perquè el cadàver estava en un estat de descomposició molt elevat i en aquests casos costa molt determinar l'arma homicida i la causa de la mort. I els casos que parlarem ara són molt semblants a aquest d'ahir. I en aquests dos casos que parlarem avui també tenen un element en comú, que és l'esquarterament. En parlarem sobretot d'un d'ells, que és el cas de Badalona, que segurament tots encara recordem, que és el cas del cap que van trobar a Badalona i que després van trobar el cos a Gràcia. La víctima es deia Joan Pere Madurell i va desaparèixer el passat gener a Badalona. I és una història una mica estranya, perquè s'havia quedat a dormir a casa de la seva parella, que vivia a Santa Coloma de Gramenet, i al matí, quan anava a buscar el metro a la feina, no se sap ben bé com, va conèixer un altre home, que es deia Òscar Arriba, i al metro, estem parlant al metro a les 7 del matí, i es van animar a anar a bars a fer copes.
Si us coneixien de res.
De res.
Sí, però abans d'anar a la feina, això?
Sí. A les 7 del matí.
És una mica estrany, no animar-te a anar de copes abans d'anar a la feina.
És una mica estrany. I això se sap perquè la víctima va enviar una foto a la seva parella prenent una copa, això, a les 8-9 del matí amb aquest home en un bar de Badalona. I aquí és on se li va perdre la pista. Total, un mes després troben el seu cap tocada a l'Hospital de Can Ruti i al cap de poc apareix el seu cos en un contenidor de Gràcia. I el principal sospitós era Òscar Arriba.
Amb el que s'havia anat a prendre les copes.
Evidentment. I els Mossos gairebé ho tenien tot lligat per detenir-lo, però el passat juny va morir en un incendi a casa seva.
Un incendi que va ser provocat?
Que va ser, en teoria, segons totes les proves recopilades, accidental.
Accidental.
Sí.
També és complicat, no?, amb els incendis, saber si són provocats o accidentals. O sigui, sí que ho acaben sabent, però és com que els costa bastant, perquè simplement cremen totes les proves.
Clar, normalment els Mossos aconsegueixen veure el punt exacte on comença el foc i també el que poden analitzar són els moviments que intenta fer la víctima abans de sortir de casa. En el cas d'Òscar Arriba, els Mossos van veure que va intentar sortir del pis o que es dirigia cap a la porta.
Val.
I que, per tant, això interpreten que estava intentant fugir de casa seu per davant el foc i va acabar morint. Però, clar, és difícil.
Quines casualitats, també. Suposo que us ho trobeu molt en el món dels successos, que quan ho teniu gairebé tot lligat, que dius, sembla que ja tenim l'entrellat d'aquesta notícia i, bum, els fets es capgiren del tot.
Sí, sí, no, i aquest cas va ser molt sorprenent. A més, era un home que als seus veïns els deia acabaràs com el del cap de Badalona. I els deia això als seus veïns per amenaçar-los.
Ah, ja el recordo, era el que tenia amenaçat a tots els veïns, que per
exacte.
Això la gent deia que era un incendi provocat i no accidental.
Exacte.
Ara el recordo,
Cesc. Exacte. I no, en teoria és accidental, i els Mossos també van ser els primers que van pensar, ostres, aquí què ha passat? O un suïcidi, perquè evidentment era un home que estava acorralat per la justícia en aquest moment. Però no, la principal hipòtesi és que va ser accidental.
there anyone home? Come on, come on down.
I avui arribem al final d'aquest rànquing i el deixem de banda, Cesc. Clar, i estarem una part d'aquesta secció, no?, que ens presenta el Maideu
sí.
Els dimarts.
La setmana passada no vam tenir temps, que també estava bé el de la setmana passada, ja l'explicarem algun dia, el cas de la setmana passada. Però bàsicament és perquè penso que a vegades les pel·lícules i també la vida real tendim a explicar i a descriure amb exactitud els crims perfectes, els robatoris perfectes, els atracaments perfectes, però a vegades destaquem poc aquells que no acaben de ser del tot precisos o que hi ha bastantes mancances en l'execució. Tampoc anirem aquí a ser experts ara en com s'ha de matar, però intentarem destacar casos que, això, doncs, que no s'han solucionat del tot bé. I en aquest cas viatgem a un altre cas que va ser molt sonat, que va ser a Barcelona el 30 de novembre de 2022, a l'Avinguda Roma, que no és gaire lluny d'aquí, de fet.
No, si està al costat.
Al costat.
De Sants.
A 10, un quart d'hora caminant d'aquí, més o menys. I, bàsicament, un sense llar remenava un contenidor i va trobar una maleta, la va obrir i va descobrir un tors humà a dins de la maleta. Al principi es pensava que nosaltres vam parlar amb ell, es pensava que era un abric de pell, o no acaba d'entendre.
O sigui, ell quan s'ho va trobar no s'esperava.
No, evidentment.
No se't passa pel cap,
ell,
no?
Ell un sense llar que buscava, doncs, no ho sé, o roba,
per,
roba sí, mantes,
menjar,
no ho sé.
Menjar, o el que sigui.
El que sigui. Sí. I va trobar això, un tors humà. La víctima es deia Àlex, això ho vam saber més tard, i va rellogar l'habitació al seu assassí, que era un home irlandès. Bàsicament aquest noi que es deia Àlex rellogava habitacions, que era un home alemany, i va rellogar l'habitació a un home irlandès que ha acabat sent detingut pel seu assassinat. I els Mossos, clar, un esquarterament complica molt la identificació d'un cas, totes les parts poden estar en altres punts, i per tant és molt difícil concretar exactament com es va produir el crim. I els Mossos pensaven que seria un cas molt complicat. És a dir, qui ha deixat en un contenidor de Barcelona un tors humà. I van fer, la primera gestió que van fer, una de les primeres, va ser anar a una gasolinera Cepsa, que jo crec que molta gent té ubicada, una gasolinera Cepsa
sí,
davant
de Roma,
davant del carrer, també el carrer Aragó, i van mirar les càmeres de seguretat. I les càmeres de seguretat d'aquella mateixa nit es mostrava perfectament com un home baixava del pis just del davant del contenidor i deixava la maleta.
Molt intel·ligent no era, eh?
És a dir, que va deixar, o sigui, va esquartar la persona a casa seu, a més a dins de casa ho va netejar tot, o sigui, dins de casa van trobar poques proves, però va deixar el tors en el contenidor just del davant de casa seu.
Ah, jo sempre, Cesc, jo crec que hi haurà molts casos, tu sabràs millor, no?, que s'han pogut resoldre d'alguna manera, o alguna pista, gràcies a les càmeres de seguretat, no?, aquestes càmeres, ja pot ser una gasolinera, un caixer automàtic, no?, que poden captar doncs, la vida al carrer, diguéssim, d'aquesta manera, i es poden descobrir, es pot estirar el fil d'un possible delicte.
Clar, és importantíssim, perquè a més ara hi ha càmeres a pràcticament tot arreu.
Clar.
I és que és el primer que fan els Mossos, eh? Els Mossos, quan hi ha un crim o un succés important, el primer que fan és parlar amb testimonis i revisar les càmeres. I són els dos elements que més intenten fer ràpid.
Cesc, perdona, creus que abans era més fàcil cometre un crim que ara?
Evidentment, jo crec que abans era més fàcil que no t'enganxessin, també per com han avançat les tècniques que tenen els Mossos per analitzar els crims. És a dir, ara, l'altre dia, o sigui, se solucionen casos antics perquè amb una bala poden, o sigui, tenen totes les bales que s'han disparat a Catalunya a dins d'un registre i el que hi ha un nou tiroteig posen la nova bala dins del registre i els hi diu tots els tirotejos que hi ha hagut en aquella bala. I amb això poden solucionar, per exemple, un cas antic d'un mort d'un tret que no sabien ben bé qui havia disparat.
Clar, i reobre el cas i després es pot acabar tancant al cap d'anys gràcies a la...
Un exemple és el cas de l'Helena Jovany, que es va deixar per tancat, i les noves tècniques, de moment encara estem en aquest impàs que no sabem molt bé cap on anirà, però les noves tècniques estan permetent doncs, aprofundir-hi més.
Mira, amb els senyals horaris, Cesc, ho has quadrat. Arribem a 11:45 del matí. Ara l'únic que tots volem saber és de què ens parlaràs la setmana vinent. Ara.
Doncs havia pensat portar fugues històriques, les 5 fugues més històriques de presons catalanes, perquè n'hi ha hagut de molt destacades.
M'agrada molt aquest tema. Te'l compro.
És molt seriós.
No?
Tu dius perquè et vols ja...
No vull marxar.
Vols fugir d'estudi?
No vull fugir, Giro, no vull fugir, però crec que portarà moltes curiositats.
Bueno, moltes sèries, moltes pel·lis. Exacte. Sobre el tema.
És que és el que anava a dir, moltes adaptacions.
Moltes cançons,
no?
Moltes cançons, sí, sí. I aquí també n'han passat de casos xulos, vull dir que ho repassarem.
Vinga, doncs, Cesc, moltíssimes gràcies. Cesc Maideu, periodista de successos del diari Ara. Gràcies novament per estar amb nosaltres.